Escoltes A mig matí.
A mig matí, tecnologia al dia. Raül, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, bé, bé.
Com tenim aquesta tecnologia?
Bé, ja de tot una mica, eh?
De tot una mica? Sí,
sí, sí, sí, però coses interessants i coses que quasi que podrien estar estrambòtics, però...
Sí, però està en la tecnologia,
però
eh?
També està, sí, sí.
Molt bé. Doncs per on començaràs avui?
Mira, comencem per una d'aquestes últimes, perquè, mira, Elon Musk, que és el fundador de Tesla, no?, d'aquesta marca de cotxes elèctrics i també autònoms, no?, i també de SpaceX, no?, que és aquesta empresa doncs, que vol anar a l'espai i que ha anat, de fet, doncs bé, Elon Musk té un jet privat, no?, un vaixell, no?, amb el que doncs, passa doncs, algunes estones i tot.
Un vaixell
bé, no?
O un avió?
Perdó, un avió,
ah,
un avió. I bé, doncs, què és el que passa amb aquest jet? Doncs dius, bueno, doncs, com és normal, no? Tothom, aquests milionaris, doncs, és normal que tinguin jets
aquests,
no?
Tothom no.
Tots aquests milionaris, no? Doncs bé, doncs, hi ha un estudiant que, de la Universitat de Florida Central que es diu Sweeney, sí. Val? I està estudiant tecnologia de la informació. Sí. I aquest estudiant, doncs, en les seves estones lliures no tenia res més a fer i diu, saps què? Vaig a crear diferents comptes, val? I en cada compte creo una aplicació perquè perseguir els jets d'aquests milionaris, val? I així informar en temps real, bastant actualitzat, no?, d'on està aquest jet, no?, de cada...
Imprescindible.
Sí, sí. Ell, doncs, es veu que hauria veure que podia fer-ho, no?, i va dir, doncs, vinga, vaig a fer-ho, perquè hauria ser com una espècie de... per matar el temps lliure, no?, i per anar aprenent coses de tecnologia i de programació, doncs, vaig fent-ho. I bé, doncs, ho va fer. Té un compte, té diversos comptes, eh? Un d'ells segueix el jet privat de Bill Gates, un altre de Jeff Bezos, i un altre, doncs, un altre compte en el d'Elon Musk, no? Bé, doncs, a dia d'avui o aquesta setmana aquest compte que segueix el jet d'Elon Musk tenia ja segurament ara molt més 165.400 seguidors, val?
Caram.
Sí, sí, no ho sé, utilitza unes dades de seguiment, no?, que són de caràcter públic, o sigui que és tot 100% legal, no hi ha res il·legal.
No es posaran merders, vols dir?
No. Però, clar, què és el que ha passat? Doncs que això ha incomodat una miqueta a Elon Musk.
Home.
Val? I es veu que Elon Musk, directament des del seu compte, va escriure-li a aquest noi. Li va escriure al compte que portava, li diu... literalment posava això perquè...
Què fas? No? Li diu,
sí, perquè el Daily Mail ha publicat les captures de pantalla de la conversa, no? I Elon Musk li diu, pots treure això, si us plau? És un risc per la meva seguretat, no?
Sí, és veritat.
Sí. I la resposta de l'estudiant va arribar diverses hores després, quan ho va veure, no? I bé, doncs, amb un to entremig ironia i negociació, li va contestar, sí que podria cedir, sí, però voldria alguna cosa a canvi, no? Ja que tens la paella pel mànec, doncs anem a demanar-li alguna cosa, no?
Home, val.
I diu, sí puc, però li costarà un Model 3 de Tesla.
En sèrio?
Diu, només en broma, diu, entenc les seves preocupacions, que són totalment raonables, mai vaig tenir la intenció de crear un problema de seguretat, i diu que doncs, el jove assegura que va posar el compte en marxa, li va exigir un esforç que ara rentabilitza, no?, amb alguns ingressos que l'ajuden amb les despeses de la universitat, no? I diu, així que seria bo doncs, obtenir alguna cosa per ella, no? És com dir, val, tu m'estàs dient que tregui això, però clar, jo estic rebent uns diners per això que tinc aquí muntat. Si vols que ho tregui, potser m'hauries de donar alguna cosa, perquè no és il·legal, no? I diu, llavors, Elon Musk li pregunta quants diners guanya el seu compte de Twitter, val? A l'estudiant. I diu a l'estudiant, que jo crec que és massa sincer, li diu que guanya uns $20 mensuals. Que dius, bé, potser, no? Però bé, segurament no li costa feina i, bueno, doncs 20 euros que té, no? I diu, no sé si ets conscient o no, però tots els avions tenen transpondedores, no? ADS-B, que transmeteixen telemetria. I cada avió pot ser identificat, diu. El control del trànsit aeri és primitiu, li diu a l'Elon Musk, no? Però diu, no m'ha agradat la idea de que un boig em dispari. No?
Home, jo ho entenc.
Sí, sí, a veure, jo entenc la... o sigui, la postura d'Elon Musk, no? Que tampoc potser cal no anar informant per on es va movent en cada moment, perquè sí, hi ha molts bojos pel món, la veritat. I bé, doncs, després d'una petita negociació, es veu que Elon Musk li va oferir $5,000 a aquest estudiant perquè tragués a...
Que per ell és xatarra,
sí,
i per l'estudiant, sí. Mira, un apanyo li ha fet.
Clar, sí, sí, sí. I bé, doncs, finalment, doncs, el compte es diu Elon Jet i segueix informant dels moviments de l'avió d'Elon Musk, eh?
Ah, sí?
Sí, sí. Però ara diu que no concreta qui va, qui està a sobre de l'avió, no? Qui està dintre del jet, i diu que l'últim dia 3 de gener... Diu, hem de recordar que hem de mantenir els nostres límits, si no el que farem pot ser que hagi que ser retirat per la força, no? Elon Jet es va iniciar per seguir els moviments dels negocis, no per fer que la gent doncs, li tendeixi una emboscada a Elon Musk, no? En els aeroports. Així que doncs, ara sabem on està el jet, però potser està buit. I aquest estudiant, doncs, que després d'una negociació en la que no es veu tot, segurament s'haurà endut alguna cosa, però no tant com hagués desitjat.
Més de 5.000, tu creus?
Així, no crec. Jo crec que si manté el compte deu haver mantingut 5.000, i si Elon Musk hi ha un dia que s'acabarà cabrejant del tot i diu ja vull que tanquis definitivament el compte, li oferirà $50,000, que deu ser per ell 3 euros, i aquest noi doncs acabarà tancant, segurament. Però és curiós, no? Com,
oh,
com
va.
Però, fixa't com és de primitiva també la tecnologia, no? Com és de fàcil... Entre cometes, no? Segurament no ho pot fer qualsevol, però un estudiant com pot fer, com pot triangular la senyal de qualsevol avió, qualsevol jet, no? És molt senzill.
Sí, però clar, és això, el perill que suposa per aquesta gent.
Sí, 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 sí. Però que em sembla, no? Fascinant, no? I
sí,
també
sí,
una mica
sí,
perillós, no? De lo fàcil que és.
Sí, 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 sí.
En fi. I ara parlem d'una altra notícia, en aquest cas protagonitzada per la Policia Nacional, que buscava una plantació de marihuana. Val? Tenia informacions de que hi havia algunes coses estranyes, no? I estava buscant com una plantació de marihuana. Bé, doncs van entrar en una instal·lació i el que es van trobar era una granja de criptomonedes. Sí, sí. I és que, doncs bé... aquesta granja estava de criptomonedes estava a la província de Sevilla, en aquest cas a Santi Ponce, val? I bé, doncs es van intervenir 21 equips ASIC dedicats al minatge de Bitcoin amb un valor de 31.500 euros. Segons explica la policia, aquest equip l'hauria doncs donat, hauria reportat uns beneficis mensuals de 2.500 euros. Tampoc és tant, no?
Mm-hmm.
Per tenir 21 equips minant criptomonedes, no? Però clar, no es té en compte del preu de l'electricitat. Per què? Perquè la tenien punxada.
Que estrany.
Sí, sí. I bé, doncs també es va trobar un altre equip de mineria per la moneda Ethereum, amb diverses targetes gràfiques Nvidia, que són les més buscades. Una targeta gràfica que doncs, tenen un valor aproximat d'uns 13.000 euros, val? I que hauria ajudat a generar uns 1.000 euros mensuals. Però si t'hi fixes... no surt a compte
no.
El minatge ni punxant la llum perquè,
no, està
perquè
clar.
Han tret però bé el major moviment perquè el sortís rentable és que tenien doncs, la llum punxada òbviament a la xarxa elèctrica i s'estalviaven així doncs, 2.000 euros al mes aproximadament en llum per tant doncs, aquí és on traien el benefici perquè no
sí,
pagava
sí,
llum
sí.
Però vaja, que només amb el cost dels equips, doncs ja, jo crec que com a molt hauran pagat el que... Hauran guanyat el que han pagat en un
sí,
principi.
Sí, sí, no és cap...
No. Però bé, doncs ja s'ha doncs, desarticulat aquesta granja de criptomonedes a Sevilla.
I la de casos que veurem.
Sí,
llars, eh?
Sí, 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 sí. I mira, ara t'explicaré una altra bastant més gran. I és d'un robatori.
Ah.
Un robatori, sí, sí. Qubit Finance, que és una plataforma de finances descentralitzades, ha perdut $80 milions en criptomonedes. I això va ser després de patir l'atac d'un hacker, no? La companyia va reconèixer l'incident de seguretat i li ha demanat a l'atacant que torni els fons robats...
Home, i tant. Torna-ho.
Encara que de moment no ha rebut la resposta. O sigui, a tu t'han robat 80 milions d'euros i dius...
Torna-m'ho.
A veure, sisplau. Ho has fet molt bé, però ara ja ens ho pots tornar, eh? A veure, jo entenc que quan roben alguna cosa no és per retornar-ho, no?
No sé.
No sé, potser hi ha alguna espècie de negociació o alguna, cosa així semblant, però bé. Segons una anàlisi de l'incident publicat per Qubit Finance, l'atacant va poder robar 206.809 Binance Coins el passat dijous al superar la vulnerabilitat en el codi d'un dels seus contactes intel·ligents i que s'executen a la blockchain d'Ethereum. I bé, doncs, Qubit Finance va publicar aquest divendres per la tarda, el passat divendres, un missatge a Twitter en el que demanava novament a l'atacant que es posi en contacte amb el seu equip, que potser amb l'esperança, no, de que hi hagi alguna cosa semblant a l'atac d'on els hackers van tornar, va ser a Poly Network, els hackers van tornar a la totalitat dels diners robats, o això és el que va dir aquesta empresa, no? Però bé, en tot cas, doncs sembla que aquests diners hauran...
Ho té magre.
Sí. Es veu que Qubit Finance ha aconseguit identificar el wallet address, que és bé, doncs, on van destinat aquests... O sigui, cada criptomoneda, no?, doncs va destinada a un... O cada usuari que té bitcoins té un wallet, no?, que és una espècie de... És com un moneder, però digital, virtual, no? I han detectat, l'han identificat aquesta adreça del moneder i va confirmar que els fons encara es troben allà, que no s'han mogut d'aquell moneder virtual. Però no poden fer res. Saben on estan, però no poden fer-hi res. Així que la part no, complicada de les criptomonedes poden ser robades molt fàcilment, o bé, bueno, fàcilment, no? Ha de ser un hacker, sí, no? Però jo crec que més fàcilment que no diners normals que, no, que tenim
al
banc,
sí.
No? Així que a veure si aquest senyor que li han robat 80 milions de dòlars a aquesta empresa, doncs rectifica, li torna els diners.
Vinga, va, si ens escolta, torna-li, no siguis
vinga,
tan
va,
dolent.
Vinga, va, o com a mínim el 80%.
Sí, una mica, per dir alguna cosa, no?
Sí, he quedat una cosa, però ja està. I bé, ja saps, Sònia, com els agrada a la Xina, doncs, controlar una miqueta com va tot, no? I també, doncs, en el cas de... També ho faran en els Jocs Olímpics, val? Com saps, els Jocs Olímpics són un esdeveniment internacional que ajuda a unir els països, en teoria no a separar-los, no? Però això és el que no és el que sembla que està passant als Jocs Olímpics d'hivern de Beijing 2022, que han provocat ja diversos incidents diplomàtics. La culpa és de l'aplicació MY2022, val?, que tots els atletes s'hauran d'instal·lar obligatòriament en els seus dispositius mòbils per poder assistir als jocs.
En sèrio?
I poder competir en ells. I bé, doncs, s'ha fet una anàlisi extern, òbviament, d'aquesta app, i ha revelat que, suposadament, tot l'àudio dels participants olímpics es recolecta, es desa en uns servidors, s'analitza i després s'envia a servidors xinesos.
Toma ja.
Així que, bé... així ho ha analitzat la Universitat de Toronto, van fer una anàlisi, no? I bé, doncs, sembla que han trobat això, no? Que és pràcticament una aplicació per controlar tot el que diuen els atletes. I bé, de moment, com no s'ha trobat una solució, val? Que Xina s'ha posat dura i vol que tots els participants s'instal·lin aquesta aplicació, el que han dit des de altres països, no? Des del que es diu... el que se'ls ha recomanat als seus esportistes és que portin un mòbil que sigui d'utilitzar i llançar, d'aquests que no facin servir, un mòbil que no sigui el seu mòbil particular de sempre, no? El que fa servir habitualment, que es comprin un mòbil només per anar als Jocs Olímpics i se'l descarreguin en l'altre telèfon mòbil. I bé, doncs veurem com acaba aquest serial, però la veritat és que la Xina... Sí, prenen a vegades unes decisions...
El que no passi a Xina no passa enlloc.
Sí, sí.
És increïble.
Veurem com acaba això, però la veritat és que hi ha molts països que s'hi han posat... que s'han posat les mans al cap amb tot aquest control, òbviament. Però clar, l'organitzador és la Xina i al final doncs també es poden posar algunes normatives que...
Qui paga mana, no?
Sí, correcte, és així. No sé, potser han d'anar tots els atletes amb dos o tres dispositius mòbils als Jocs Olímpics per poder competir. I ara parlem dels trens d'hidrogen, que són unes de les propostes més cridaneres de la mobilitat. Alemanya ja els va posar en funcionament el 2018 a nivell local i planteja un desplegament nacional al 2024. I a Espanya està aquest tipus de transport també el es veurà molt aviat. Talgo, que presentava la seva proposta al setembre del 2020, ha anunciat que el primer tren d'hidrogen d'Espanya començarà a recórrer les vies aquesta primavera d'aquest any 2022. Les proves preliminars tindran lloc al març i s'espera que es cobreixi els trajectes de rodalies i de mitjana distància. Per tant, doncs, podem començar ja a veure trens d'hidrogen. I és que l'escassetat de subministres que afecta tota la indústria ha provocat un retard de 3 mesos en els plans de Talgo, de tots els trens en general, i el cicle de proves podria completar-se ràpid, però després de permetre aquesta fita, no?, han d'intentar permetre aquests trens transitar per al 40% de les vies que estiguin sense electrificar a Europa, un total de 80.000 quilòmetres i sense emetre CO2, que és molt important. Per tant, això sí que és una bona mesura, com a mínim a vegades que critiquem una miqueta a Renfe.
Sí, de vegades.
I també amb raó. Però esperem, doncs, que aquests trens siguin una realitat propera, no?, i que com a mínim no estiguin emetent aquests CO2 que ara sí que ho fan, no?
Esperem que sí.
Ara mirarem una miqueta a l'espai, Sònia, i és que hem de parlar un altre cop d'Elon Musk, però de l'empresa no de Tesla, sinó de SpaceX, no? L'altra empresa que té, en aquest cas, dedicada al negoci espacial directament, perquè és un negoci. I bé, doncs, ara sabem que un coet d'aquesta empresa, de SpaceX, està fora de control i col·lisionarà amb la Lluna 7 anys després d'haver estat llançat. I és que, doncs, portava 7 anys donant voltes per l'espai, però el seu viatge acabarà aviat. La segona etapa d'un coet Falcon 9 que es va llançar al febrer del 2015 acabarà col·lisionant amb la Lluna en qüestió de setmanes. Aquesta segona etapa, que pesa prop de 4 tonelades, segueix una trajectòria que farà intersecció amb la Lluna el proper 4 de març, segons els càlculs dels experts. L'impacte, això sí, no suposa un perill per al nostre satèl·lit o pel nostre planeta, no? O sigui que, com a mínim, tranquil·litat, perquè no suposa cap perill, però això de la brossa espacial, no?, de l'espai i tot això, ja comença a fer-se ben palesa, inclús arribant alguns satèl·lits a la Lluna i quedant-se allà. Clar, què farà? Què passarà amb això? No passa res, no? Aquesta empresa no té cap tipus de responsabilitat,
no,
ni se li exigirà res, no?
L'espai és de tots.
És de tots i de ningú.
Exacte.
Així que, bé, no sé. Jo, la veritat que crec que amb coses així s'hauria de regular molt més. Han de fer normatives ja a nivell del cel, perquè és que ja no hi cabem. I bé, doncs, prova d'això és que ja s'està lliurant una guerra freda a l'espai. És que un satèl·lit xinès va treure un altre de la seva òrbita i preocupa els Estats Units per al seu potencial ús militar. La utilització de satèl·lits cada cop és més evident, cada cop n'hi ha més empreses que s'interessen, països, i tindrem el cel, no veurem les estrelles, veurem només satèl·lits, i bé, doncs estan passant ja coses com aquesta, que s'estan lliurant guerres d'espais, d'on ocupa el meu satèl·lit i on va el teu, i bé, veurem com va, però segur que ben aviat tindrem conflictes més evidents degut a coses com aquesta, el llançament de satèl·lits a l'espai, l'ocupació d'aquests i qui pot entrar i qui no, ja veuràs. No trigarem gaire. I ja està, Sònia, només volia fer-te l'habitual actualització.
Sí, no podem acabar sense saber com està el tema.
Del Bitcoin. I és que sí, després de desplomar-se bastant, ara s'està mantenint en els 34.000 dòlars. Perdó, 34.000 euros.
Ah,
val?
Euros.
Sí.
No està gaire bé la cosa.
No, recordem que va arribar als 67 o 68.000 euros, va tenir una baixada molt pronunciada i ja, doncs, porta uns dies que s'està mantenint en els 33-34.000 euros. Però la veritat és que està baixant molt i degut a aquesta baixada hi ha moltes... ja veus que estan dient que podria seguir,
comptats, això?
Que podria seguir baixant, que pot ser una baixada bastant... Clar, hi ha la visió de que hi ha molts que, hi ha uns quants que diuen que seguirà baixant, hi ha altres que diuen que això és una espècie de...
cicle,
de
no?
O... Sí, de cicle que s'ha congelat, no?, aquesta mm-hmm. moneda, i que potser podria ser un bon moment per invertir. Ara, hi ha cadascú que decideixi que creu que és millor. Si no ho sabrem fins d'aquí,
no,
fins
no
que passi.
Nosaltres, el que ha de fer cas.
No, està clar.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Raül. Bon dia.
Bon dia.